Estem pendents de la represa de l'activitat al primer equip del Barça de futbol amb els entrenaments a les hores de Ronald Koeman, però comencem amb una notícia d'última hora perquè s'acaba de fer oficial. Ivan Rakitic ja és nou jugador del Sevilla. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
De fet,
l'operació s'acaba de fer oficial ara mateix. El jugador marxa al Sevilla a canvi d'1,5 milions d'euros, més 9 en variables, i el croat signa per les dues properes temporades. Demà el Barça li dedicarà un acte de comiat a un Rakitic que ahir ja no va entrenar amb l'equip i avui tampoc ho ha fet.
Bueno, pues sería una gran noticia, un grandísimo futbolista, una gran persona que nos ha dado mucho al Sevilla y lo ha hecho muy bien el Barcelona y como te digo, tiene una grandísima calidad y nos vendría, la verdad, que muy bien, porque como te digo, como persona y como futbolista es enorme y ojalá nos pueda ayudar.
És Jesús Navas, és el capità del Sevilla des de la concentració de la selecció espanyola, parlant en condicional, perquè en el moment en què Navas ha fet aquestes declaracions encara no s'havia fet oficial el traspàs i ja donava la benvinguda a Ivan Rakitic, jugador del Sevilla amb qui va coincidir també Navas, i per tant ja el donava per fet, tot i que encara no parlava al 100%. Ara ja és oficial, per tant, aquest traspàs, Rakitic marxa al Sevilla, el club al qual va arribar des del Barça. No serà l'última baixa que tindrà el Barça, no, Salmo? Perquè en les pròximes hores, en teoria, n'hi hauria d'haver més. Veurem si s'acaben concretant o no.
Sí, som en plena operació de mercat per part del Barça. El que passa és que tot està agafat amb pinces a l'espera del que passi amb el cas Messi, però hi ha diversos noms, com per exemple Luis Suárez, com per exemple Arturo Vidal. Avui la Gazzetta publica que ja ho té tancat amb l'Inter, per tant hauríem d'estar atents a veure si entra en l'operació Lautaro, però és cert que el Barça viu un moment convuls i de situació de mercat també intensa. A tot això, deixa'm dir que continuen les sessions d'entrenaments individuals, per tant, tot el cos tècnic de Ronald Koeman va agafant força. Ja tenim la composició d'aquest cos tècnic amb Alfred Schroeder i Henrik Larsson com a segon i tercer entrenador. L'entrenament de porter serà càrrec de De La Fuente, que torna a ocupar aquesta posició després de l'etapa d'aquí que s'etien amb Joan Pasqua com a tècnic de porters, i Albert Roca, que torna al Barça, Dani Romero i Jaume Bartrés com a preparadors físics, per tant, com a subjectes, com a protagonistes d'aquestes primeres sessions d'entrenament.
Doncs a l'espera de confirmar la revolució que hi pugui haver, revolució o no, a la plantilla, de moment tenim aquesta revolució en el cos tècnic. Ja sabem quins són els ajudants de Ronald Koeman. Salmo, gràcies, bona tarda.
Fins ara.
Hem començat amb aquesta notícia d'última hora, la confirmació del fitxatge de Rakitic pel Sevilla, la tornada, per tant, d'Ivan Rakitic al Sevilla, però fa dies que sentíem a parlar de la possible marxa de Leo Messi al Manchester City, però fins ara no havíem sentit ningú de l'equip anglès parlant d'aquesta possibilitat. Josep Antona, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem sentit la primera reacció oficial d'un membre del City, però Eric García, central català que juga a les ordres de Guardiola a l'equip citizen, ha parlat amb molta, molta, molta cautela.
Segurament ha sortit a la roda de premsa oficial de la selecció espanyola amb la lliçó apresa. La seva situació com a central del Manchester City el feia encara més atractiu pels periodistes, ara que Messi sembla encaminat cap a l'equip de Guardiola. Així que Eric García ha parlat amb el fre de mà posat.
Creo que todo el mundo sabe lo buen jugador que es... que es Messi. Intuyo que a muchos clubes les gustaría tener a Messi en su equipo, pero bueno, creo que me voy a evadir de si será lo mejor para el Manchester o no, porque ahora, bueno, de momento es jugador del Barcelona, por lo tanto no voy a opinar de ello.
Aquests dies s'ha especulat sobre la possibilitat que el central de Martorell entri en l'operació per abaratir el traspàs de l'argentí. Eric García diu que prefereix no estar molt atent a l'entorn.
Trato de evadirme de todo. Al final mi objetivo es entrenar y jugar el máximo minutos posible para poder demostrar tanto en Manchester como aquí que el míster puede contar conmigo, y después lo que venga fuera del campo es algo que, como no se puede controlar, pues yo me centro en lo que yo puedo controlar.
De la mateixa manera que avui sembla que tots els camins porten Messi cap a Manchester, també sembla que tots els camins porten de retorn Eric García cap a Barcelona. Ell, però, ha volgut fer un aclariment.
Sí que és veritat que vaig comunicar al club que no renovaria el meu contracte l'any que ve, però bueno, encara tinc un any més de contracte, per tant, jo estic centrat en estar allà aquesta temporada.
Eric García l'han convocat amb la selecció absoluta espanyola per primer cop. Podria debutar en els partits contra Alemanya o contra Ucraïna de la Lliga de les Nacions.
Aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. El Tour de França està com aquell qui diu a l'inici de la competició, però avui els corredors ja es trobaran amb un final d'alta muntanya. L'etapa acaba avui a Orsières-Merlet, un port de primera categoria. Isaac Vilalta, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Probablement no es marcaran grans diferències entre els favorits, però sí que serà una oportunitat per descobrir si algun dels candidats no està del tot fi.
Sí, sí, en efecte. Com deies, avui final en un port de primera categoria, però és cert que no és un port exigent, a més amb només 3 dies de competició fins ara. Són poc més de 7 quilòmetres, amb aquest 7% de desnivell. A més, el desnivell és molt constant. Per tant, jo aposto perquè no hi haurà grans atacs entre els favorits, però, com deies, si algú arriba a curt de forma, i més en aquesta temporada tan singular, tan especial, tan concentrada, en què fins ara sí que hem vist que es corre un ciclisme una mica més diferent, una mica més accelerat, doncs podríem trobar que algun dels favorits arribi pur de forma, que no hagi pogut entrenar molt bé aquests mesos de pandèmia, i dels grans noms veurem si algun es queda enrere. No em sorprendria res, però d'entrada no hauria de veure grans sorpreses, i fins i tot Julián Alaphilippe podria mantenir el mallot groc de l'Ina.
De moment, els corredors es dirigeixen cap al primer port de la jornada, per tant, encara queda tota l'etapa i, per tant, encara queda tota la lluita que hi pugui haver, si és que n'hi ha avui. Per cert, l'etapa va sense el líder de la muntanya, Antoni Pérez, que va passar de liderar aquesta classificació de la muntanya a l'hospital?
Sí, tu no sé si veies aquella sèrie de N'hi ha que neixen estrellats.
Sí, sí.
Doncs Antoni Pérez podria ser protagonista principal, perquè ahir es va formar una fuga amb 3 homes, era una fuga d'aquestes, sobretot de cara a la publicitat, permesa pel gran pilot, 3 ciclistes francesos, de 3 equips francesos, els va anar molt bé, tot plegat, guanyar minuts de televisió, però a més 2 d'ells lluitaven per sumar els pocs punts que hi havia de la classificació de la muntanya. I com dius, l'Antoni Pérez és qui en va sumar més, és qui es va situar el líder de la classificació de la muntanya amb aquell mallot tan singular. Això també es va molt bé, tot i que no optin al final a aquesta classificació, però almenys lluir-lo durant alguns dies. I bé, quan va sumar els punts es va deixar caure, que el pilot l'atrapés una altra vegada per no desgastar més forces, i un cop va ser dins el pilot va punxar. Quan va quedar enrere, a l'hora de recuperar i tornar a entrar dins el pilot, allò que fan els ciclistes és posar-se darrere el cotxe del seu equip per així poder recuperar més ràpid, perquè el vent no els toqui de cara, per guanyar velocitat. Doncs bé, va patir una caiguda. La caiguda va ser contra el cotxe del seu equip. I, a més, amb les conseqüències fatals, perquè va patir una lesió a la zona costal i, a més, amb afectació a la clavícula, amb tanta mala sort que poc després d'haver sumat prou punts com per guanyar provisionalment aquest mallot de líder de la muntanya, va patir aquesta caiguda i s'ha hagut de retirar. Per tant, Antoni Pérez, que, vaja, protagonista total dels N'hi ha que neixen estrellats, ell és de Tolosa, d'aquí 3 dies no fa falta que et digui on arriba el Tour de França, perquè els seus veïns no el podran veure amb aquest mallot de líder de la muntanya.
Realment és una història digna d'en Frank Spencer, que es deia el protagonista de N'hi ha que neixen estrellats, i la seva nòvia, la Betty. Isaac, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
De França, que està en marxa, però una altra competició que també ha arrencat després de molts mals de cap provocats pel coronavirus ha estat l'Open dels Estats Units de tennis. Jordi Torre, bona tarda.
Bona tarda.
Ha començat, però ja a la primera jornada el torneig s'ha vist esquitxat per una polèmica també relacionada amb la pandèmia.
Fa un parell de dies el jugador francès Benoît Paire va donar positiu i l'organització l'ha exclòs. Però el problema ha arribat amb tots aquells que han compartit una estona amb ell. Sembla que els afectats són una desena, però en contra del protocol inicial, l'Associació de Tenis dels Estats Units no els ha eliminat. Ha decidit que continuïn a la competició després de signar un paper on s'especifica que han de passar una prova PCR cada dia, que no poden sortir de la seva habitació i que s'han de desplaçar les pistes amb un transport especial. Els organitzadors no han donat noms, però alguns no s'han amagat, com Kristina Mladenovic.
Let's make it simple, I'm allowed to play my match.
Per simplificar-ho, almenys em permet jugar el meu partit. Literalment, no es pot fer res més. No sé com seguirem endavant. No se'm permet fer exercici físic, fer res en públic. Estic completament sola amb el meu germà entrenador. Per tant, és literalment una bombolla a la bombolla. No sé si més concreta. No veig literalment ningú més. No se'm permet anar a cap altra instal·lació que tinguin els jugadors. Mentalment, és molt dur.
Alguns ja han fet comparacions i han recordat que fa només uns dies el torneig de Cincinnati, que es va disputar a les mateixes pistes que l'Open dels Estats Units, van impedir jugar Guido Pella i Hugo de Lien perquè el seu preparador físic va donar positiu. En aquest ambient tan especial també ha agafat força avui la imatge de John Isner i Steve Johnson donant-se la mà al final del seu partit, un fet prohibit pel protocol. I una queixa molt curiosa, Stefanos Tsitsipas considera que és molt perjudicial per ell que no hi hagi cap noi o noia que li apropi una tovallola quan la necessita. Però més enllà del coronavirus i sense públic a les pistes, ha disputat la primera jornada, sense sorpreses. Novak Djokovic, principal favorit del torneig masculí, ha debutat amb una clara victòria en 3 sets. També s'han classificat per a la segona ronda Tsitsipas, Zverev, Pliskova, Osaka i Vitova, entre d'altres. En canvi, ha quedat eliminada la jove Coco Gauff, també Albert Ramos i Paula Badosa. Avui serà el torn de Dominic Thiem, Andy Murray, Marcel Granollers, Serena Williams, Aliona Bolsova i Garbiñe Muguruza.
I ara parlem d'handbol, perquè avui havia de començar la Lliga Asobal. No solament Salmo no ho ha fet, sinó que el calendari ha quedat congelat.
Continua la guerra oberta a l'handbol espanyol. L'últim pas, el de Asobal. Dimissió en bloc de la comissió delegada d'Asobal i amenaça amb la dissolució de l'ENS. Bàsicament, per la guerra que es manté amb la Federació Espanyola, que a poc li va guanyant el terreny. Primer, amb la renúncia d'alguns equips, com el Barça i el Granollers, que amb el vistiplau de la Federació i el Consejo Superior de Deportes han decidit deixar Asobal. I segon, quan ahir la Federació Espanyola va decidir modificar els canvis en el calendari de la competició. Endarrerir les jornades 1 i 3 pels problemes generats pel virus i guanyar temps per a molts clubs que ho demanaven. Això no ha agradat a Asobal i si fa uns dies saltava el seu president, Adolfo Aragonés, ara perilla tot l'organisme.
Doncs encara parlant d'handbol, la Federació Espanyola ha avançat avui la renovació dels dos catalans que són seleccionadors espanyols masculí i femení. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda. Això vol dir que Jordi Rivera continuarà 4 anys més al capdavant de la selecció espanyola masculina i Carlos Viver de la femenina. Tots dos, per tant, allarguen la seva vinculació amb les seleccions espanyoles fins als Jocs Olímpics del 2024. Jordi Rivera, que el gener passat va quedar campió d'Europa amb l'equip espanyol, n'ha comentat això.
Es el agradecimiento de ese reto que tenemos en estos 4 años, en una situación complicada como la que tenemos en estos momentos, de que no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 semanas, pero con la ilusión de que podamos afrontar primero ese reto que tenemos en el mes de noviembre, que en nuestros primeros partidos contra Hungría y contra Eslovaquia, luego tenemos el Mundial en el mes de enero, esa Olimpiada en verano del 2021, que son de alguna manera los retos más inmediatos que tenemos.
Mentrestant, Carlos Viver va aconseguir l'any passat el sotscampionat del món amb la selecció espanyola femenina.
Te agradezco pues la confianza de la federación, la confianza de Paco Velázquez en mi persona y en el cuerpo técnico del femenino en esta continuidad, que en estos momentos pues tenéis delante vuestra una persona que es feliz con lo que hace y que intentaré hacerlo lo mejor posible.
I encara en handbol, el Granollers jugarà contra l'Alavarium de Deiro, Portugal, en l'Eurocup femenina, segons el sorteig que s'ha fet aquest matí. Els partits seran els dies 10 i 17 d'octubre.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tornem al futbol perquè el Cádiz, que diumenge va ser rival de l'Espanyol a la pretemporada en un partit amistós, ha anunciat avui que té 3 casos positius de coronavirus en la seva plantilla. Una notícia, Eudal, que ha posat immediatament en guàrdia l'equip blanquiblau perquè tot just d'aquí a 10 dies comença la Lliga de Segona.
De moment, el club blanquiblau estan tranquils. Ahir, precisament, els jugadors i el cos tècnic van passar les pertinents proves PCR i no s'han registrat cap cas positiu per Covid-19. Tot i això, des de l'àrea mèdica s'estan revisant tots els protocols i estan a l'espera de si la Lliga els dona alguna nova indicació. En un principi, els de Vicente Moreno tenen previst jugar demà un altre amistós davant el Màlaga, que, curiosament, també havia jugat amb el Cádiz ara fa 5 dies enrere. A tot això, només queden 10 dies perquè comenci la Lliga de Segona A, que ahir es va saber que l'Espanyol la començarà a casa davant l'Albacete. D'això n'ha parlat el tècnic Vicente Moreno.
Crec que és un molt bon rival de la categoria, de la segona divisió, un equip també històric que ha estat molts anys també a primera i que, bueno, per començar, me pareix que és un partit molt atractiu per a tots.
Mentrestant, aquesta tarda s'hauria de saber l'abast exacte de la lesió que David López es va fer el peu esquerre diumenge passat.
Precisament un exdefensa de l'Espanyol, Víctor Ruiz, ha fitxat avui pel Betis, segons que ha fet oficial el club andalús. Ara estava al Besiktas turc. D'altra banda, el Granada ha fitxat Alberto Soro, ex del Saragossa i que pertanyia al Madrid. Els andalusos, precisament el Granada, seran l'equip que obrirà la Lliga l'11 de setembre jugant contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el primer partit de la temporada 2020-2021, segons que ha anunciat avui la Lliga de Futbol Professional, perquè s'han fet oficials els horaris. I els equips catalans de la segona divisió B ja saben per fi quin pla de competició tindran aquesta temporada i quan començarà la Lliga. La federació s'ha inventat un sistema per poder encabir tots els equips que hi havia l'any passat i els nous que van pujar.
La Lliga començarà el 18 d'octubre. Almenys ja se sap la data d'inici, una cosa que celebra Lluís Fàbregas, el director esportiu del Nàstic.
El més important de tot, tindre una data el més propera possible. A partir d'aquí, doncs, tenim clar com planificar aquesta pretemporada esportiva. Nosaltres crec que vam ser el primer equip que va començar a preparar-la, portàvem molts mesos parats els nostres jugadors.
Ara hi ha 102 equips de segona B, dividits en grups i subgrups. Els 11 equips catalans estan en un mateix subgrup, un fet que no ha agradat gens als equips catalans, com explica Jordi Esteve, el director tècnic del Lleida.
Els catalans, amb el president Soteres, a la reunió que vam tenir una setmana abans, vam plantejar una sèrie de punts i, lamentablement, el senyor Soteres no n'ha defensat cap absolutament a la Federació Espanyola i la Federació Espanyola, evidentment, com sempre, va amb les reunions, com a l'època del dictador, amb les decisions fetes abans de començar la reunió.
Els tres millors passaran a una fase d'ascens per pujar a segona A, però en el pitjor dels casos ja s'asseguren l'ascens a una nova segona B més selecta de només dos grups per la temporada 21-22. Els classificats en les places del 4 al 7 del subgrup català passen a una fase d'ascens només amb possibilitat d'accés a aquesta nova segona B selecta. Del 8 al 11 del subgrup català passen a una fase segona per evitar el descens a tercera.
Avui quedaran definides les semifinals de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. Es disputen els dos darrers partits de quarts de final al Pavelló d'Esports de Vic.
A dos quarts de set, Noia Manlleu. A dos quarts de deu, Calafell-Igualada. Pere Baries, el tècnic del Calafell, diu que l'important és continuar preparant l'Hoquei Lliga.
Ens ho prenem com un entrenament més, malgrat és un partit oficial, i tothom li fa il·lusió guanyar i poder classificar-nos per les semifinals de la Lliga Catalana. No hem de perdre de vista que estem en pretemporada i que ens estem preparant per l'inici de l'Hoquei Lliga i que, per tant, doncs, per sobre de tot, el més important és poder treballar amb un objectiu clar de millora de l'equip.
A l'altra banda del quadre ja tenim semifinal. La jugaran el Barça i el Caldes. El Barça es va imposar ahir al Taradell per 5-2. El Caldes va necessitar els penals per superar el Girona després que el temps reglamentari va acabar amb empat a 2.
I acabem explicant que a l'NBA Miami ha guanyat el primer partit de les semifinals del play-off en la conferència Est. Ha guanyat 115-104 contra els Milwaukee Bucks. Per la seva banda, en els quarts de final de l'altra conferència, de la conferència Oest, Oklahoma ha empatat el marcador de victòries contra Houston. Ara l'eliminatòria està empatada a 3 victòries. Catalunya migdia.